Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
De Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Les 8 del matí, molt bon dia a tothom. Un dia de fred, però una miqueta menys que ahir. Això sí, les màximes cap al migdia quedaran més curtetes perquè el dia serà més ennuvolat. De fet, tenim i tindrem boires a ponent que s'aniran trencant al llarg del matí. I hem tingut aquesta nit una nit força moguda, sobretot a Igualada, perquè una de les novetats d'aquesta matinada, Pol Foradada, què tal, bon dia?
Bon dia.
És un incendi a la capital de l'Anoia. Ha estat en una nau industrial. No consta que ningú hi hagi pres mal, però ha estat francament aparatós.
Sí, de fet, s'hi han desplaçat fins a 16 vehicles dels bombers. Els efectius han fet baixar la intensitat del foc en les últimes hores, han reduït, per tant, el risc que s'escampi a les naus del voltant. Tot i així, Protecció Civil ha llançat un avís de tancar finestres en cas de molèsties pel fum.
Això és pel que dèiem, perquè ha estat francament aparatós. De fet, és un incendi que ha aixecat molt de fum i d'aquí aquesta recomanació de Protecció Civil. Però vaja, insistim que no consten persones ferides i consta que s'ha pogut rebaixar la intensitat del fum amb una certa celeritat. Dit això, avui, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9, parlarem amb la consellera Sílvia Paneque, la consellera de Territori, la consellera d'habitatge, i podríem dir que amb ella hi ha tres grans temes sobre la taula. El primer és una notícia que aquest matí us ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La Generalitat pensa demanar explicacions a les companyies de telefonia mòbil pels talls de subministrament de les últimes setmanes. Fa 4 dies, per exemple, Mig Pirineu es va quedar sense cobertura pel tall d'un cable de la fibra òptica.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha citat a les principals companyies a una reunió dimarts que ve a Palau. En una carta que ha tingut accés al matí de Catalunya Ràdio, Dalmau lamenta que els talls de subministrament han suposat un greuge per l'activitat econòmica dels municipis i ha dificultat els serveis públics essencials. A la reunió s'hi han convocat, entre d'altres, el director general de Telefònica, el de Vodafone, el d'Orange o els responsables de Cellnex i Localred, encarregats de les infraestructures de telecomunicacions i també representants de les diferents entitats municipalistes de Catalunya.
I és que la qüestió de que hi ha municipis que es queden sense cobertura de telefonia mòbil, molt especialment al Pirineu, no és una incidència aïllada. Passa amb una relativa freqüència. Per exemple, és el que ens deien des de Gósol, al Berguedà. Han començat l'any amb una avaria telefònica, diuen que és l'enèsima, que ha deixat el poble sense connexió.
Fa que la segona residència no vingui, que els negocis no puguin cobrar, que no es puguin gestionar les reserves i que el dispensari mèdic no pugui operar. Que l'Ajuntament es quedi bloquejat, que els habitants quedin incomunicats, que no puguin teletreballar, etc.
És el que ens deia Catalunya Ràdio l'alcalde de Gósol, Rafael López. Molts d'aquests alcaldes de la zona del Pirineu i del Prepirineu asseguren que la paciència se'ls comença a esgotar. D'aquí aquesta reunió, que veurem si serveix per alguna cosa. En qualsevol cas, la reunió es farà i en principi serà passat Reis, dimarts de la setmana que ve. Aquest és el primer tema que comentarem amb la consellera Paneque. El segon, Rodalies.
I aquí estem esperant des de no sé quina hora. No s'entén, és impossible.
Són 3 parades i això de vegades és un infern. O sigui, és vergonyós.
És que és un sentiment d'impotència, perquè cada dia...
És una de les qüestions que aixequen més queixes entre els usuaris de la xarxa de trens. Doncs bé, la novetat de les últimes hores és que Renfe i la Generalitat han presentat un pla per invertir 77 milions d'euros en 2 anys per millorar el servei d'aquesta xarxa de Rodalies. És un pla que podríem dir que centra en tot el que no és ni trens ni vies, Pol.
I un dels punts claus és afinar la informació quan hi ha una incidència, que segons el govern és una de les principals queixes que hi ha entre els usuaris. També hi haurà més Mossos, més vigilants a les estacions i s'instal·laran més càmeres de videovigilància, fins i tot amb intel·ligència artificial. També hi haurà més equips de neteja a les estacions i dels grafitis als vagons.
Patim les conseqüències d'uns anys de certa desinversió i, per tant, ens trobem en un moment on cal actualitzar el nostre sistema de mobilitat i, en concret, de Rodalies, amb una xifra i amb un esforç d'inversions que jo qualificaria d'històrica.
És el que deia la consellera Paneque. Pel que fa al traspàs de Rodalies a la Generalitat, la consellera assegura que el departament ja ha acabat el treball intern i que aquest mes de gener el compartirà amb els grups parlamentaris. Això sí, recordem, l'empresa mixta entre Generalitat i Estat per fer aquest traspàs havia d'estar enllestida l'any passat, el 2024.
Sobre aquest pla, sobre aquest pla que presentava el govern per millorar aquests punts. Insistim, ni trens ni vies, però és tota la resta. Seguretat, neteja i aquestes qüestions que dèiem. Sobre això, el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la periodista Júlia Reguer.
El govern és conscient de la mala percepció dels usuaris sobre el funcionament de Rodalies. És més que una evidència, i la recepta que han trobat és un rentat de cara que faci millorar la percepció de seguretat. Estacions més netes i més il·luminades i una millor informació a l'usuari sobre les incidències és el mínim que s'espera dels serveis públics. Però la millor notícia pels usuaris seria que els trens passessin a l'hora. I això no es garantirà amb més videovigilància i més policia, sinó amb l'execució de les inversions promeses i un traspàs efectiu.
Gràcies, Júlia Reguer. El comentari pel Matí de Catalunya Ràdio. Dèiem que el primer tema que parlarem amb la consellera és la xarxa de Rodalies. El segon és aquesta notícia que us avança el Matí de Catalunya Ràdio, aquesta reunió a la qual el govern ha convocat els responsables de les companyies de telefonia per comentar i per demanar explicacions, bàsicament, sobre aquests talls de subministrament que de tant en tant i de manera preocupantment regular passen sobretot al Pirineu. I un tercer tema és l'habitatge, perquè Cecília Paner, que també és consellera d'habitatge. Ja sabeu que davant l'augment de preu i de persones que no es poden permetre ni un lloguer ni molt menys una compra, s'han aplicat o s'han intentat aplicar diverses mesures. Una d'elles es va incloure a la llei estatal aprovada el maig del 2023, que volia desvincular la pujada de lloguers de la inflació. En lloc d'això, el que determina l'augment dels lloguers, quan s'han de renovar els contractes, és un índex diferent, un índex de referència. Aquest índex s'ha publicat ara per primera vegada i és del 2,2%, per sota de la inflació. La inflació seria un 2,8%, doncs aquest índex és un 2,2%. És a dir, que els lloguers que s'hagin d'actualitzar ara al gener podran aplicar un augment com a màxim del 2,2%. Més detalls amb el Cristian Roldán.
A partir d'ara, l'INE anirà actualitzant aquest percentatge a més i serà la referència màxima fins a la qual es podrà augmentar la mensualitat quan es revisi. Aquesta restricció només s'aplica als contractes de lloguer signats després del maig del 2023, quan va entrar en vigor l'actual llei de l'habitatge. La nova fórmula no només té en compte la inflació, com es feia fins ara, sinó que introdueix dos valors correctors per moderar-ne l'increment. L'objectiu, teòricament, és evitar inflacions sobtades i afavorir evolucions més progressives del preu dels lloguers. Cristian Roldán, d'en Tomàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs tot això, totes aquestes qüestions, amb la consellera Paner, que a partir de les 9, a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio, on parlarem amb Jaume Clotet, Estefania Molina, Quim Arrufat i Cristina Sánchez Miret. Benvinguts al divendres 3 de gener de 2025. Molt bon dia a tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Avui és divendres 3 de gener del 2025, en un dia marcat sobretot per la nuvolositat. Un dia ennuvolat, amb boires encara a les comarques del Pla de Lleida, en punts de la Catalunya central, que tendiran a trencar-se en molts casos amb la presència d'un vent estrelat que bufarà al llarg del matí. I cel més ennuvolat al Pirineu, fins i tot amb algunes precipitacions que afectaran l'Aran, el Pallars Sobirà, esporàdicament altres punts de l'Alt Pirineu, cota de neu al voltant dels 2.000 metres d'alçada. Temperatures que han pujat respecte a les d'ahir, amb menys indrets amb glaçades, algunes fondalades a la Catalunya central, d'àrees del Pirineu. La tendència serà que les temperatures màximes siguin similars a les d'ahir.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. També te l'entreguem a domicili a Barcelona. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.
8 i 8 minuts, repassem les notícies del matí amb la redacció d'Informatius i del Matí de Catalunya Ràdio. I aquest és el so de la matinada a Jerusalem. És el so que ha sonat aquestes últimes hores a la ciutat. Les sirenes s'han sonat i s'han activat després que l'exèrcit hebreu assegurés haver detectat un nou atac amb míssils des del Iemen, Francesc Soler.
Les sirenes també han sonat a Tel Aviv. L'exèrcit afirma haver interceptat el míssil, tot i que afegeix que no tenen constància de cap impacte. Algunes informacions parlen de 12 persones ferides quan anaven a un refugi.
Justament avui, Israel i Hamas han de tornar a la taula de negociació després que el diàleg per arribar a una treva a Gaza tornés a fracassar fa tot just una setmana.
Les dues parts han confirmat fa només unes hores que es tornaran a reunir avui amb els mediadors internacionals de Qatar, Egipte i els Emirats Àrabs. La reunió serà a Doha, l'endemà que els atacs de l'exèrcit israelià deixessin 70 morts més a Gaza. Tot i això, Fonts coneixedores de les negociacions afirmen que l'acord és molt a prop. Un dels punts que Israel exigeix és una llista amb els noms dels hostatges que continuen ara mateix vius.
És important la qüestió dels hostatges. Recordem que Hamas, en aquell atac del 7 d'octubre, va segrestar 250 persones. Es consta que un centenar continuen retingudes, però es vol proves de quantes continuen en vida. Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam emetre l'entrevista amb una de les hostatges que van ser alliberades. Es diu Ilana Gitzewski. És mexicana i va estar 55 dies segrestada per Hamas.
El verdader sentimiento de liberación, de que ya estoy libre, lo voy a sentir cuando mi novio y todos mis amigos estén liberados. Y todos los 101 que siguen secuestrados, esperando a que alguien los escuche. Que el infierno que se vive ahí no es humano, que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo.
Tot això mentre aquests dies a tota aquesta situació s'hi ha afegit una altra polèmica, la decisió de l'Autoritat Nacional Palestina de suspendre temporalment les emissions d'Al Jazeera. Això ha aixecat molta indignació entre els palestins que viuen a Cisjordània, on la cadena té moltíssims seguidors. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
L'Autoritat Nacional Palestina acusa Al Jazeera d'incitar la sedició i d'afavorir Hamas, el seu gran rival polític. De fet, aquesta va ser una de les raons que va esgrimir Israel per el maig passat tancar la seu d'Al Jazeera a Jerusalem. La decisió estableix un precedent perillós, segons Amar Dwake, el director de la Comissió Independent pels Drets Humans.
Sens dubte, la decisió envia un missatge negatiu als mitjans i als ciutadans sobre l'estat de la llibertat d'expressió a Palestina, que està empitjorant, sobretot des de l'inici de l'operació a Jenin.
La decisió ha minvat encara més la popularitat de l'Autoritat Nacional Palestina i del seu líder, Mahmoud Abbas. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, al matí de Catalunya Ràdio.
4 minuts i arribarem a un quart de nou. I sobre els atemptats d'aquesta setmana als Estats Units, no ha aparegut cap indici de moment que el relacioni, el de Nova Orleans i el de Las Vegas. En el cas de Nova Orleans sí que tenim alguna novetat. Per exemple, les investigacions diuen ara que l'autor d'aquest atac sí que hauria actuat sol, a diferència del que es va dir fa tot just 24 hores, i que pretenia assassinar més persones pel foradada.
I ho volia fer amb explosius que havia col·locat ell mateix al carrer, Joe Biden.
S'ha confirmat que l'atacant és la mateixa persona que va posar explosius en dues àrees del barri francès de Nova Orleans, molt a prop, on hores després va atropellar la multitud amb el seu vehicle. Tenia un detonador per fer explotar aquests dispositius a distància des del seu vehicle.
Segons el responsable de l'FBI, l'home havia publicat diversos vídeos a les xarxes socials donant suport a Estat Islàmic.
Deixi'm ser molt clar sobre aquest punt. Això va ser un acte de terrorisme. Va ser premeditat i un acte malèfic. Però en aquest moment no podem dir amb certesa que ningú més estigués implicat en aquest atac a banda de Shamsuddin Jabbar.
L'FBI no veu, de moment, connexions d'un atac amb l'altre. L'altre, que recordem, va ser a Las Vegas, en un hotel de Donald Trump, just a les portes d'aquest hotel. L'autor també era militar i es va suïcidar just després d'activar els explosius. Encara es desconeix el mòbil d'aquesta acció.
I tot això arriba dues setmanes i mitja mal comptades que Donald Trump torni a la Casa Blanca, el 20 de gener, quan és la presa de possessió del càrrec. Sobre com poden marcar l'inici del seu mandat aquests dos atemptats, aquestes dues accions, el comentari de la periodista Núria Ribó.
Falten 17 dies per la proclamació de Trump. Res li podia anar millor al futur president que els recents atemptats, el de Nova Orleans i el de Las Vegas, per atacar a través de les xarxes, la immigració i la política de fronteres obertes de Joe Biden. Trump es ratifica en la política de mà i els atemptats li posen en safata. Trump entrarà en tromba, però no trobarà un camí de seda. Les primeres pistes les veurem el 19 de gener, en la manifestació de la victòria que ha convocat a Washington un dia abans de ser proclamat president.
El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Núria Ribó. Important aquest detall que comentava la Núria Ribó és cert que Donald Trump ha vinculat amb la immigració aquests dos atemptats, per bé que els seus dos autors són ciutadans nord-americans, però és una qüestió que marcarà el 2025 com ha marcat el 2024. Entre d'altres coses, perquè el 2024 hem sabut que va ser un any pràcticament rècord a Espanya d'arribada de migrants de manera irregular. Segons les dades oficials del Ministeri de l'Interior, van entrar a l'estat espanyol gairebé 64.000 persones, són 300 menys del màxim històric, que és del 2018, i per tant és un increment molt important respecte al 2024. 23, Francesc.
La majoria d'aquestes arribades són per mar i el gruix es va concentrar a la ruta migratòria de les Canàries. Prop de 47.000 persones van arribar a l'arxipèlag en embarcacions precàries durant l'any passat. Això representa un 17% més que el 2023. A les Balears i a la península, l'any passat hi van arribar 14.400 migrants per via marítima, un miler menys que el 2023.
La migració serà una de les grans batalles polítiques de l'any. A Madrid, de fet, ja hem tingut enfrontaments a les últimes hores. Anem cap allà. Paula Brujats, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El PSOE i el PP es tornen a tirar els plats pel cap al repartiment dels menors migrants que hi ha a les Canàries. Ara el govern espanyol acusa el PP de bloquejar l'acord que fa mig any que està encallat, diu, per la pressió de Vox.
Sí, exacte. Els centres d'acollida de menors a les Canàries estan desbordats, però el PP i el PSOE continuen sense aquest acord per reformar la llei d'estrangeria i per fer obligatori el repartiment entre totes les comunitats. El PP diu que el problema és que Sánchez vol enviar joves a les autonomies sense donar-los més diners per acollir, però el govern espanyol reclama al PP que deixi de posar excuses i de fer el joc a Vox. Borja Sémper i Ángel Víctor Torres.
Los menores no acompañados no son paquetería expresa que repartir por comunidades autónomas para lavar conciencias del ministro o del presidente de turno. Hay que aplicar medidas complementarias, que son financieras.
Quien ha puesto siempre las pegas, el voto negativo y ha dado la espalda ha sido el Partido Popular, que prefiere gobernar con la ultraderecha que con otros en muchos lugares.
I és que ara mateix Vox té bloquejats els pressupostos a les 6 comunitats on el PP governa en minoria.
Gràcies, Paula. Fins ara.
Bon dia.
També portarà cua en la relació PP-PSOE el que ha passat a Jaén. Aviam, allà els socialistes han aconseguit la seva única alcaldia en una capital andalusa amb una moció de censura que ha desbancat l'alcalde, que és del Partit Popular. Doncs bé, ara el que passa? Que el PP acusa Pedro Sánchez de comprar els vots d'un partit d'àmbit local. A canvi de que fes costat a la moció de censura, li haurien perdonat el deute municipal. Tot això ho ha seguit des de Madrid també el Dani Sáenz de Aja.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha tancat personalment l'acord de la moció de censura amb la formació Jaén Merece Más, que fins ara governava amb el PP. Entre altres mesures, s'ha compromès a reestructurar l'elevat deute de l'Ajuntament, la qual cosa, segons el popular Juan Bravo, és una compra de vots. Ha respost el nou alcalde socialista, Julio Millán.
Aquí va a pasar lo mismo. Y aquellos que utilizan el dinero de todos ustedes, de los españoles y de los jieneses, para comprar votos, hoy lo van a volver a hacer.
No se compran alcaldías cuando es el PSOE quien promueve el pacto y es un gran acuerdo cuando lo hace el Partido Popular.
Ara el PSOE torna a governar una de les 8 capitals de província andaluses després de perdre-les totes el 2023. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això quan després, a la que passin les festes, a la que passi el Dia dels Reis, previsiblement es reactivarà tota l'activitat política judicial que envolta Pedro Sánchez. Un altre element que marca l'atenció política espanyola és aquest, perquè a les últimes hores hem pogut sentir, ja sabíem què havíem dit, però hem pogut sentir les declaracions del Tribunal Suprem dels principals implicats en el cas Koldo, Sílvia Solanes.
Unes gravacions on es pot sentir, per exemple, l'exministre Ábalos negant haver participat en cap irregularitat. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama l'assenyala directament.
Més detalls, Àlex Giral Robert.
Les declaracions van ser fa 3 setmanes, però ara s'han filtrat a la premsa i en la del suposat aconseguidor dels contractes milionaris, Víctor de Aldama parla de comissions a Ábalos i la seva exmadreta, Koldo García.
Dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es risorio.
L'empresari va firmar una relació de màxima confiança amb un exministre socialista que en la seva declaració voluntària va desentendre's del cas.
¿He recibido alguna vez cantidades de dinero en metálico procedentes del señor Aldama?
Nunca.
I va ratificar davant del jutge del Suprem que l'actual número 3 del PSOE, Santos Cerdán, va ser qui li va proposar Koldo García com a xofer. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
Una de les grans incògnites d'aquesta trama és a quin lligam real ara tenia Santos Cerdán, un dels homes de màxima confiança de Pedro Sánchez, que, per exemple, s'encarrega de les relacions amb Junts. I sobre això, sobta una mica aquest fragment i el to de la declaració de l'empresari Víctor de Aldama. Explica com Koldo García, xofer i després assessor d'Ábalos, amenaça directament Santos Cerdán si no li fa cas.
Dice, voy a tener que ir a Ferraz a partirle la cara a este electricista de mierda que se ha venido arriba.
Refiriéndose al señor Santos Cerdán.
Al señor Santos Cerdán, sí.
Passen 4 minuts d'un quart de nou. Ens ha deixat als 66 anys l'expresident de les Illes Balears, Francesc Antic.
Ens trobarà en totes les iniciatives pel Bàxit Escobar, sempre que no impliquin processos de segregació social lingüística...
Feia dos anys i mig que tenia càncer, va ser el primer president socialista de la història a les Illes al capdavant d'un govern de coalició. En dues legislatures, primer l'any 99 i després el 2007, es va caracteritzar per la defensa del medi ambient, per exemple, amb la implantació de l'ecotaxa. La seva hereva política, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'ha recordat com un mestre i l'actual presidenta, Marga Proens, l'ha elogiat com un dels constructors de l'autogovern de les Illes. També ha lamentat la seva mort el president de la Generalitat, Salvador Illa, que l'ha recordat com un referent dels socialistes i un defensor del diàleg.
Tot això després que Catalunya Ràdio us estigui explicant que només 6 de cada 10 professors de llengua i literatura catalanes són filòlegs catalans. Només 6 de cada 10. La resta venen de branques com periodisme, humanitats o diversos estudis literaris, Maria Costa.
La falta de filòlegs ja fa temps que s'arrossega i fa anys el Departament d'Educació va acceptar que professionals que vinguessin d'altres àmbits poguessin ensenyar llengua i literatura. Gemma Gómez, professora de català d'un institut i membre de docents.cat, i el degà de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, Javier Velaza, exigeixen més formació.
X cursos de gramàtica, de literatura, de sociolingüística, després també de correcció, perquè no és el mateix saber escriure un text que tenir, diguem, l'ull clínic per poder corregir-lo.
El professor no només ha de saber allò que ha d'explicar. Aquesta és una visió que entra, diguem, dins d'una renúncia social a la qualitat.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra, atenció amb això també, estan investigant el treballador d'una residència d'avis de Barcelona per possibles abusos sexuals, com a mínim, a 4 interns. Lara García, perdona.
Els fets avançats pel Caso i confirmats per Catalunya Ràdio van passar la nit de Cap d'Any en una residència d'avis del districte de Sants-Montjuïc amb capacitat per 170 interns. Les agressions les hauria fet un cuidador de la residència que ja ha estat apartat de la feina. Segons el Digital, l'home anava begut i de moment no se l'ha detingut.
I avui anirem completant el retrat econòmic del 2024. Sabrem, per exemple, les dades de l'atur de l'any passat.
El Ministeri de Treball i Seguretat Social publicarà avui a les 9 l'atur registrat i el nombre d'afiliats a la Seguretat Social del tancament de l'any passat. Recordem que el 23 l'atur es va reduir en 130.197 persones fins als 2,7 milions i en va sumar 539.000 afiliats a la Seguretat Social.
No només això, sinó que l'Institut Nacional d'Estadística publicarà aquest matí les dades de turisme de novembre, que entre gener i octubre es va arribar pràcticament als 82 milions de visitants i van gastar més de 100 milions d'euros, la xifra gastada en tot l'any anterior. Encara en economia, les vendes de vehicles elèctriques no s'acaben en l'Iran, és la dada de les últimes hores. Amb prou feina arriben al 6% de tots els cotxes venuts l'any passat.
Els cotxes de gasolina encara són els preferits pels compradors, amb un 40% del total. Els usuaris opten després pels híbrids no endollables, els dièsel i els híbrids endollables. Els vehicles elèctrics purs han obtingut un increment de vendes durant el 2024, però no prou per sortir d'una xifra residual. Són 6 de cada 100.
Entrem-hi una mica més en detall. Rafael de Ribot.
Al conjunt de l'Estat el creixement va ser del 7% i això ha permès superar el milió d'unitats, una xifra que no s'assolia des d'abans de la pandèmia, tal com ha explicat la directora de comunicació de la patronal de la distribució, Gambam, Tania Puche.
Un hito que el sector esperaba desde 2019 y que atribuimos en parte al impulso de la demanda como consecuencia de la dana.
Els cotxes de gasolina encara són els més venuts, seguits dels híbrids no endollables, els dièsel i els híbrids endollables. Els elèctrics purs, malgrat un increment de vendes de més de l'11% durant el 2024, arriben tot just al 6% dels cotxes venuts durant l'any passat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
Importants aquestes dades, eh? Aquest estancament del vehicle elèctric, aquest augment de vendes de cotxes en conjunt. Sobre això, el comentari del periodista Toni Fuentes.
Les vendes de cotxes mostren notícies bones, però també dolentes. L'any 2024 es va tancar amb una bona dada, un augment de les matriculacions del 14% a Catalunya al desembre i del 2,6% en 12 mesos. La substitució dels cotxes destrossats a València ha impulsat les vendes a tot arreu. Però les dades mostren un altre cop la feblesa del mercat automobilístic català, que continua perdent pistos respecte a la resta de l'Estat, especialment Madrid, que puja un 35% després de guanyar moltes matriculacions de flotes que han fugit de Catalunya per esquivar l'impost de CO2.
El comentari del periodista especialista en automoció Toni Fuentes pel matí de Catalunya Ràdio. Vuit i 23 minuts i tota aquesta nit han estat molt i molt pendents de què passava a Corea del Sud. Allà sembla que finalment han suspès la detenció de l'expresident del país després d'hores d'enfrontaments entre els agents anticorrupció i els de la seguretat del mandatari, Lara.
L'Agència d'Anticorrupció Sud-Coreana ha intentat executar aquesta matinada l'ordre de detenció contra el president per obligar-lo a comparèixer davant d'un tribunal per donar explicacions per haver decretat la llei marcial el mes passat. No se n'ha sortit malgrat l'ampli dispositiu policial enviat al Palau Presidencial.
Segons s'acaba de saber el president, Yoo Suk-yeol Pujol, suspès de funcions des de mitjans de desembre, està citat a comparèixer el pròxim 14 de gener en el procés per destituir-lo.
Hi ha una setmana de la presa de possessió de Nicolás Maduro com a president veneçolà, creix la tensió amb els antichavistes. El candidat opositor, Edmundo González, és a l'Argentina i té la intenció d'entrar al país, d'entrar a Veneçuela, perquè el proclamin president a ell, perquè assegura que és ell qui va guanyar les eleccions. La fiscalia veneçolana ha respost oferint directament una recompensa de $100,000 contra Edmundo González. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
La nombrosa comunitat veneçolana resident aquí a l'Argentina, la gran majoria opositors al chavisme, prepara una rebuda especial aquest dissabte pel qui consideren és el president electe del seu país, Edmundo González Urrutia. El president de l'Argentina, l'ultraliberal Javier Milei, està previst que es trobi a la Casa Rosada amb González Urrutia dies abans del 10 de gener, data en la qual està previst que el pròxim president de Veneçuela sigui proclamat oficialment en un acte a Caracas. L'antichavista Edmundo González Urrutia ja fa dies que assegura que pensa presentar-se a la cita per rebre la banda presidencial.
Que voy a viajar a Venezuela por alguna vía para tomar posesión.
El govern de Nicolás Maduro ha ofert $100,000 per l'entrega de González Urrutia. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5 minuts i arribarem a 9:15. Aquest 2024 s'han exhumat a Catalunya 26 víctimes mortals de la Guerra Civil i el franquisme. És el balanç del pla de fosses que calcula que en queden 900 per obrir. Aida Clemente.
El 2024 s'han obert 28 fosses en una vintena de municipis catalans i s'han exhumat les restes de 26 víctimes mortals, de les quals se n'ha pogut identificar una. Les d'un soldat republicà, Josep Vallet Pérez, que van ser retornades el mes d'octubre a la seva família. El director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, ha explicat a Catalunya Ràdio que, tot i que la xifra pugui semblar minsa, identificar una víctima és una satisfacció enorme.
Cada vegada que fem aquest creuament i sona la flauta, sona la campana de poder identificar, encara que sigui només una persona, l'èxit és rotund i això a nosaltres ja és un incentiu per seguir treballant.
També s'han inscrit 300 noms nous al cens de persones desaparegudes, que ja supera les 8.000. Des de Barcelona, Aida Clemente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un altre balanç encara del 2024, Les visites al Museu Nacional d'Art de Catalunya han crescut un 44% fins a les 860.000 persones. Són dades del mateix MNAC. És una de les millors dades de visitants, fins i tot des d'abans de la pandèmia, Albert Montilla.
Així és, el públic local representa el 42% del total de les visites del MNAC, sobretot a l'àrea de Barcelona i Catalunya, i el públic internacional continua creixent. De fet, un 9% prové dels Estats Units i un 5% de França. Per la seva banda, CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa ha rebut prop d'1,7 milions de visitants aquest 2024. Són 60.000 menys que l'any anterior. I el Museu de la Ciència CosmoCaixa ha tret gairebé 1,2 milions de visitants i la millor exposició, l'exposició més visitada, ha sigut Dinosaures de la Patagònia.
I atenció amb això també, L'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines ha triat per primera vegada com a millor joc de l'any un joc de taula modern. Es diu Cities, és d'una editorial catalana, de Vir, i és una empresa que aquest any, per cert, celebra el 25è aniversari i que està establerta a Barcelona, Montse Pujol.
Pel director de màrqueting i soci fundador de Vir, Joaquim Dorca, la distinció dels Cities com a millor joc de l'any és la prova que el sector de la joguina ja pensa en aquest tipus de jocs de taula com a opció de mercat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El que és important és que el sector jugater consideri que joc de taula modern ara formi part del negoci, de la dinàmica del mercat. Abans hi havia hagut jocs, però, el cara loca, m'explico. O sigui, no hi havia una cosa que tinguessis que anessis reclamant.
De Vir és l'editorial referent de la indústria dels jocs de taula a tot l'estat i són editors de jocs com el Catan, el Carcassonne, el Dixit o el Codi Secret. El 2024, De Vir va vendre més d'un milió i mig de jocs quan fa 10 anys en venien una desena part. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Tot això avui, 3 de gener, que és el dia que l'Orfeo Català ofereix el concert tradicional de Nadales al centre de Barcelona.
L'acompanyen membres del Cor Jove i el Cor de Noies, sota la direcció de Pablo Larraz i Álvaro Metzger al piano. Un concert tradicional, però amb una novetat important, que és el canvi d'ubicació. Deixa la plaça del Rei per traslladar-se al pla de la catedral. Esteve Caramés, director del programa de Ciutat, ho justifica aquesta emissora.
Hem tingut molts anys que hem hagut de tancar-la, de la quantitat de gent que ha vingut a veure el concert de l'Orfeo, que evidentment el pla de la catedral ofereix un aforament molt més gran i trobem que igualment és un espai molt especial i molt emblemàtic.
Pablo Larraz ha explicat a Catalunya Ràdio que el repertori inclourà Nadales d'altres cultures.
L'iniciarem amb dues peces de temàtica o de lletra sacra que s'han anat popularitzant i que representen molt bé l'esperit nadalenc, com són la Virgo Santíssima, del Josep Uller. Passarem també algunes de les Nadales ja més emblemàtiques d'aquest concert, el Joia en el món i el Nadal del Bibiloni.
La vetllada, gratuïta però amb aforament limitat, acabarà amb els bisos, on ens han anunciat sorpreses i, com sempre, l'última peça serà el cant de la senyera.
I en esports, Marc Andrés.
El Barça confia en la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, defensant que van entregar tota la documentació a temps. Avui la decisió final, avui també Copa del Rei i també Lliga. A les 9 del vespre es juga el València-Real Madrid, ajornat per l'arribada de la Dana al País Valencià. I avui a l'Aràbia Saudita ha començat la 47a edició del Dakar i tota l'actualitat del rally la seguirem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, el Damià Aguilar.
De seguida més notícies, però abans cop d'ull al trànsit amb l'equip viari. Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil, però l'autopista C58 i la C33, hi ha retencions a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un vehicle avariat en direcció Terrassa-Mollet, cua a la Vall d'Aran a la C28 des de Betrenc a Baqueira de forma intermitent per accedir a les pistes d'esquí i molt de compte a l'autovia A2 entre Golmés i Bacian al llarg de 45 quilòmetres perquè persisteix la boira densa.
Gràcies, Mariluz. I mentrestant, la mobilitat. Vanessa Carrión, bon dia.
Bon dia. Segon dia de talls a l'R2, R2 Sud i R2 Nord entre les estacions de Sants i Gavà. Es fa transport alternatiu amb autobús amb el punt d'arribada a Palau Reial i el de sortida de la zona universitària. Retards al regional de Tarragona a Barcelona. El tren que hauria d'haver arribat a Sants a les 8:20 ho farà amb mitja hora de retard. I també va més de mitja hora tard al regional de Lleida a Barcelona, que hauria d'arribar a Sants a les 9:20. A l'aeroport, l'avió de Vueling cap a Alacant, que hauria de sortir d'aquí 10 minuts, ho farà una hora més tard.
Heu sentit els senyals horaris de 8:45. Encara més notícies amb la Lara García i l'Albert Montilla. Començant perquè el preu del cafè toca sostre.
L'augment de la demanda i el canvi climàtic han tensat el subministrament mundial de cafè i han provocat un augment dels costos. El preu majorista dels grans ha pujat més d'un 30% des de principis de novembre. Els preus que els compradors paguen pels grans que es lliuren des dels països productors als ports dels Estats Units i Europa han pujat més d'un 3,30 dòlars per lliure a mitjans de desembre i s'ha trencat un rècord de fa 47 anys. Les greus sequeres i inundacions que pateixen els principals productors de cafè, el Brasil i el Vietnam, han danyat les majors reserves mundials i les preocupacions sobre la nova collita reflecteixen al mercat del cafè, que sol ser volàtil i per això els preus no paren d'escalar.
Pressupost rècord per l'Institut Català de Finances.
La Generalitat dotarà l'entitat financera de la Generalitat amb el pressupost més alt de la seva història. Aquest 2025 comptarà amb 1.326 milions d'euros, un 12% més que l'any passat, molts diners. D'aquests, 600 milions seran destinats a la construcció d'habitatge social, un 45% del total. L'objectiu és impulsar el pla promès pel govern de Salvador Illa de generar 50.000 nous habitatges públics fins al 2030. L'Institut tindrà el paper de facilitar l'accés al crèdit a les promotores, ho ha explicat a EFA la consellera d'Economia, Alicia Romero.
És que aquest finançament no només vagi per cooperatives o tercer sector, sinó que també vagi pel sector privat. Abans el finançament no arribava al sector privat i nosaltres, com que volem que es construeixi de manera massiva, per dir-ho d'alguna manera, aquest habitatge públic, també ajudarem a que el privat es pugui finançar.
Més xifres. L'entitat també té pressupostats 200 milions per impulsar la construcció de residències geriàtriques, 310 milions per finançament de pimes, 100 milions pel sector agroalimentari i 40 més que es destinaran a la indústria turística.
I bevem per pressió social.
Un estudi de Heineken i la Universitat d'Oxford revela que la major part dels enquestats beu begudes alcohòliques per acceptació social. Pel que fa a les begudes sense alcohol o amb baix consum contingut alcohòlic, un 40% diu que només en beuria si els seus amics ho fessin i un 30% diu que, si ho fes, es veuria obligat a justificar la seva elecció. Els més joves són els que més pateixen aquesta pressió social. El 21% dels consumidors a la generació Z diu que han estat criticats quan han escollit begudes sense alcohol, en comparació amb el 15% que ho afirmen la resta de grups d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous l'Enigmàrius feia: sorprens les viandes amb un oli bullent. La resposta era: sobtes. Sobtar pot voler dir sorprendre, o també submergir en oli bullent un aliment per fregir-lo de cop, sobtadament. Avui divendres és l'últim enigma que computa per l'esprint nadalenc i acabem amb una orquestra. Penseu que el dimarts 7, després que jugueu amb tot el que us hagi portat els Reis, començarem la Lliga 2025. Avui, però, els instruments d'orquestra d'una rosa de 5 lletres. Els instruments d'orquestra d'una rosa 5 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
012, la millor resposta.
Has vist el Biel? És que es va fer de cultura jove, no para mai per casa.
Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Lloguer Segur sabem que el número 5 és meravellós i s'acosta la nit més màgica de l'any, la del 5 de gener. Una nit especial per somiar, compartir i sobretot perquè es compleixin tots els teus desitjos. Gràcies al teu suport i confiança, seguirem creant llars segures i oferint noves oportunitats als que més ho necessiten. Fundació Alquiler Segur us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Què vas veure?
Una noia apunyalada que vivia a la meva habitació perquè tinc visions del passat.
Una nit que ho va canviar tot.
Busco dones assassinades als 60 per esbrinar el seu cognom. I si no ho faig, acabaré boja.
L'última nit al Soho és la gran pel·lícula. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Unitats o pastures.
La xerufla
la travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
L'eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
9:15, recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Recomanacions per avui, 3 de gener del 2025, l'aparador que passa per l'Auditori de Girona. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. A partir de 8:45 del vespre començarà el concert tribut al ZABA. S'ha programat un espectacle que, pel que ens diuen, capta l'essència i l'estil del mític grup suec i, evidentment, sonaran els grans clàssics com aquest, o Mamma Mia, o tots el repertori de la banda. I a Lleida, música en directe al Parc Astronòmic del Montsec, a Àger.
Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien.
Perquè demà dissabte hi actua Julien León, que és un cantant originari de Perpinyà, actiu a la Catalunya Nord des del 2014 i finalista de la tercera edició d'Eufòria. Presentarà Anunnaki en dues sessions, a les 6 i a les 7 de la tarda. I al Museu de Valls, a l'Alt Camp, es fa l'exposició Pintura Cinismos. És una mostra que reivindica els artistes figuratius catalans dels anys 50 amb una quarantena d'obres de pintors com Pere Pruna, Josep de Togores, Josep Montpou o Manuel Humbert, entre molts d'altres. Es podrà visitar fins al 31 de gener. I ara que ve un cap de setmana llarg amb el Dia de Reis a tocar, la nostra companya Paula Molés, d'un restaurant caníbal a Berlín, ens recomana la Fonda Ferrer.
A Baró, al Pallars Sobirà, trobareu la Fonda Ferrer amb més de 50 anys d'història. La cuina 100% pallaresa mira al detall d'on ve allò que cuinen, tot comprat a 50 quilòmetres a la rodona de la mateixa fonda. El cuiner Jaume Mora m'explica que una de les seves especialitats és un planxat amb pa de xapata que porta diferents formatges de la zona i girella, un embotit típic del Pallars fet amb arròs i menuts de corder i que la fa de la mateixa manera que la feia la seva àvia.
Gràcies, Paula, i recomanacions també pels que preferiu una jornada de cinema. S'estrena Herètic.
Hi, good afternoon, ma'am. Are you interested in learning about our savior, Jesus Christ?
Herètic, ja l'ha vist el nostre col·laborador Toni García Ramon.
Pels que no hagin sentit parlar del film, els aconsello que no mirin ni el tràiler, però els explico la premissa. Dos joves que van predicant la paraula del senyor porta a porta van a parar a casa d'un paio aparentment inofensiu que aviat descobriran que no és el que sembla. Un joc del gat i la rata on el gat és un meravellós Hugh Grant en un dels papers més insòlits de la seva carrera. Herètic. Només a sales de cinema.
Gràcies, Toni, amb aquesta estrena. I, com sempre, aquest cap de setmana, ben atents al suplement de Catalunya Ràdio amb la Marina Laminos.
Mira, doncs, aquest cap de setmana al suplement, una jugadora que ha deixat empremta dins i fora del parquet.
Vaig rebre mostres de carinyo de molta gent.
Anirem fins a Girona per parlar amb la Marta Xargay, exjugadora de bàsquet, que va començar fent carrera a l'Uni Girona i que va acabar passant per l'NBA i que, pel camí, va denunciar abusos per part del seu entrenador, Lucas Mondelo, a la selecció espanyola de bàsquet. I diumenge al suplement també descobrirem qui són els fotògrafs de casa nostra que envien fotos a l'espai del temps del Telenotícies.
A Bacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això t'animem a visitar el web de Bacus i trobaràs tots els regals de Nadal que necessites. Més de 150.000 llibres, més de 1.000 jocs de taula i molt més. Compra el web de Bacus, fàcil, ràpid i a un clic.
Vinga, anem als esports. Marc Andrés, bon dia de nou.
Bon dia.
El Barça confia encara en la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor.
Al club blaugrana hi ha optimisme perquè tots dos futbolistes siguin inscrits avui, ja que consideren que la documentació relativa a la venda dels seients VIP es va entregar correctament. La Lliga, de la seva banda, reconeix que si es confirmen les xifres, el Barça pot tornar a l'1, però que les llicències no, perquè la normativa és clara. De moment, Olmo i Víctor entrenen amb l'equip, igual que Lamine Yamal, que hi va tornar amb el grup. Hansi Flick, per cert, avui parlarà a la 1 a la prèvia del Barbastre. I fora del Barça, l'Espanyol farà oficial el fitxatge del central mallorquí Pablo Ramón, de 23 anys.
Aquest vespre torna a la Lliga amb la recuperació d'un partit ajornat.
Avui a les 9 del vespre a Mestalla, València-Real Madrid, duel que es va ajornar per l'arribada de la Dana al País Valencià. També avui comencen ja els 16ens de final de Copa del Rei amb 3 partits.
I tenim en marxa la 47a edició del Dakar.
Amb l'etapa a pròleg i a aquesta hora, per cert, ja han començat a sortir els primers cotxes i tota l'actualitat del Dakar la seguirem a Catalunya Ràdio.
Amb el Damià Aguilar, que és l'enviat especial de Catalunya Ràdio a l'Aràbia Saudita. Damià Aguilar, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Freddy, com estàs?
Molt bé, i tu? Com ha anat aquesta etapa pròleg? Sabem alguna cosa ja?
La veritat és que jo crec que no podria haver començat millor. El que passa és que hem de creuar els dits, perquè estem parlant d'un nen de 19 anys, de la Garriga, que es diu Edgar Canet, que és pilot oficial KTM, i que ha guanyat l'etapa pròleg en la categoria Rally 2, que és la que ell competeix. És un pilot que l'estan formant i la gent que està al seu voltant no volen que vagi massa de pressa, malgrat que aquí s'ha de córrer, perquè aquí el que ha de fer és, sobretot, aprendre. I, a més, ara mateix el tenim segon de la general absoluta. Per tant, segurament, mediàticament, ho hem de dir així, això li farà mal. Ja. Sobretot a les persones que hi ha al seu voltant que volen cuidar-lo molt, perquè això és molt perillós. Però bé, aquesta és la primera gran notícia que tenim pel que fa als catalans avui.
Que són un cinquantena, no? Una cinquantena de catalans en aquest ral·li.
Sí, saps què passa? Que cada dia me'n surto un de sota les pedres. En són 47, pensa que són pràcticament el 50% d'espanyols que tenim de catalans i que, en totes les categories podríem dir que hi ha gent amb capacitat doncs per, com a mínim, pujar al podi.
I es parla d'una edició amb un recorregut especialment dur, no?
Sí, et pots imaginar que aquí al desert, aquí hi ha pedra, muntanya, pista, forats, hi ha de tot. Aquest país té això. El que passa és que segons com dissenyes tu el recorregut, la gent que en sap et dirà: home, aquí hem d'apretar, aquí hem d'afluixar, i aquí està tothom molt pendent d'aquesta primera setmana, perquè hi ha dos etapes especialíssimes on les assistències no arriben, on hi ha molts quilòmetres a fer i on s'ha de cuidar molt la mecànica i on hi ha molt més a perdre que no pas a guanyar.
Enviat especial de Catalunya Ràdio, l'Aràbia Saudita, Damià Aguilar, moltíssimes gràcies, bon dia, i qualsevol novetat, micros oberts, com sempre.
Gràcies, bon dia.
Abraçada.
I un últim apunt d'esports, perquè en bàsquet el Barça juga avui a Eurolliga a 8:15 a la pista del París. El partit en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
I el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
El cas Dani Olmo hauria d'acabar-se avui. El Barça segueix dient que tant Olmo com Pau Víctor estaran inscrits. Això ho comprovarem en unes hores. Si no s'aconsegueix, des de dins la Junta ja reconeixen que seria el seu gran primer fracàs i l'oposició, que comença a treure el cap, acceleraria algunes accions que fa temps que tenen preparades. I si s'aconsegueix, amb l'ajuda econòmica de Qatar i Dubai, la porta haurà tornat a salvar in extremis una altra situació que semblava impossible. Però aquesta vegada, tot i acabar bé, sembla que la credibilitat i la figura de la porta quedaria igualment tocada.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raigs de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat. A deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Maiol Roger, hola.
Hola.
Què diuen els altres?
Doncs els altres parlen d'Antonio Resines.
Uno más uno son siete.
És fàcil ser feliç i és fàcil dir tonteries, perquè ha ofert una entrevista al Mundo en què diu, literalment, me toca los cojones que hablen català. Ho diu pel fet que es pugui parlar català al Congrés, i no és la primera vegada que Antonio Resines parla dels pactes del PSOE amb l'independentisme, perquè fa un any i una mica més deia això en una entrevista a Televisió Espanyola.
No se entiende que no haya existido el delito. Porque una amnistía significa que no se ha cometido ningún delito. Sí se cometieron delitos. O sea, sí se conculcó la Constitución.
Antonio Resines, que és també jutge, com bé sabeu. A mi m'agrada quan diu que no ho entén. Perquè si no ho entens, Antonio Resines, no digui res, com quan a la Resistència et preguntaven per al metavers.
Chico, que sí sabe el metaverso, me contó lo que era el metaverso y no... Este chico, que sí sabe el metaverso, me contó lo que era el metaverso y no entendí nada.
¿Y entonces?
Pues no os puedo contar nada.
No pot explicar res, igual que jo no sé tallar talls de ràdio, però això no passa res. Però jo em pregunto, en quin moment hem decidit que Antonio Resines és algú que pot parlar amb cert criteri de política? O com ell, un futbolista o un cantant? Per què Miguel Bosé parla de vacunes i ens interessa el que diguis? Quina idea té? Quina idea té Antonio Resines? S'ha passat 7 anys interpretant un tio que treballa en un bar que amenaça amb una escombreta de vàter a un nen petit, i això li dona coneixements en dret constitucional. O és que l'ha explicat el Fiti, que era l'altre personatge. És que això sí. Em té una mica així. I ara, Antonio Resines pot parlar d'amnistia o sobre el dret dels animals.
Sí, que somos mamíferos, que somos, ¿cómo se llama? Somos simios también nosotros. Sí, estupendo, ¿eh? Pero pues, un poquito hemos estudiado más, o lo que tú quieras. ¿Qué cojones hace un mono en el Parlamento? Pues de momento, hasta que no se demuestre lo contrario, no es que hay uno muy listo. Que, bueno, ya, no, vale. Bueno, quiero decir que es una exageración.
Dues coses. Aquesta manera d'argumentar que consisteix en començar l'argument i després dir, bé, no t'obrega, eh?
Sí.
No l'acabo d'entendre.
No
I la segona, pots parlar... Els animals tenen molts drets, podem discutir si masses o pocs, això cadascú que pensi el que vulgui, encara no hi ha cap mico al Congrés.
De moment
encara
no
n'hem vist cap. Hem vist diputats justets, això sí, però mico no. Escolta, que es presentin tots els recins al Congrés. Ho va fer Félix Suco, un altre referent de la interpretació. Es va presentar per Ciutadans i ha desaparegut. Ciutadans, no Félix Suco, que nosaltres sapiguem. Sí. Però et deia que trobem grans perles al Congrés i avui et vull presentar José María Figaredo, diputat de Vox.
Hombre. Todos mis amigos se llaman
Efectivament, té pinta de Cayetano, és un noi bastant simpàtic, la veu molt aguda, per això destaca, i és el nebot de Rodrigo Rato.
Ah, caram.
Sí, diguem-ne que la pública no ha anat. I, sobretot, no en té ni idea absolutament de res. El tio prova, eh? Va, anem a provar amb impostos.
Un espanyol que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros.
Això és un 54% d'impostos. No cal ser expert fiscal o expert en tot, com Antonio Resines, per saber que el 54% d'impostos crec que no el paga ningú. Com a molt, les rendes molt altes
molt
podrien
altes.
Costar el 50%. Ja trobant la manera de no fer-ho. I a mi m'agrada com María Jesús Montero li respon com una mare que no entén com el seu fill ha pogut arribar a casa tan brut.
¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo?
Pero, hijo, ¿cómo has llegado así? I després té coses més de clàssic, cunyadet. Sí. Com negar l'eficàcia de l'energia solar o eòlica perquè no sempre fa vent o perquè de nit no surt el sol.
Porque el sol no brilla 24 hores al dia. El viento no sopla 24 hores al dia.
I per això es van inventar l'emmagatzematge, que pot ser millorable o no, però sempre passa. I atenció, perquè ja anem a conceptes bàsics de la geografia, com a mínim sap que el sol no brilla 24 hores al dia, com el funcionament dels rius.
Estamos desperdiciando nuestro agua. Como ya le digo, el Ebro vierte unos 13.000 hectómetros cúbicos al año. Nos encontramos con casi 30.000 hectómetros cúbicos que son vertidos al mar sin motivo alguno.
Home, és el cicle de l'aigua. Figaredo, sí. El riu acaba al mar. No? Ja està. Sí. Bueno, Freddy...
Ha sigut sempre així,
sí, no, sí, no sé, sí, sí. Crec que la cosa... Andorra és igual, no?
Sí, igual,
bueno,
igual.
Sense tenir mar,
el mar està més lluny, però
ja comencen, sí. Amb aquests diputats és normal que trobem a faltar un referent com Mariano Rajoy.
Hombre. Mariano Rajoy, el
Partido Popular, contigo estoy. Avui t'estic posant uns tamassos.
Avui és clàssic.
Sí. L'altre dia em va aparèixer a TikTok, eh?
Ah, sí?
Se'l va trobar un noi, això és cert, i li diu, oye, Mariano, ¿puedes repetir una de las frases más famosas para mi TikTok?
Me dice Leo que os diga lo siguiente. Si quieres grano, Aitor, cómprate un tractor.
I ja està. Aquest és el TikTok que va presentar, oi? I és fantàstic. Saps com aquests escriptors que de tant en tant troben en un altell s'ha trobat una novel·la?
Sí.
A tu t'ha agradat molt aquesta.
Molt.
És una de les teves notícies preferides.
Sí,
doncs a mi em passa quan busco Mariano Rajoy vídeos que sempre trobo una coseta...
Que no tenim controlada.
No és un cum laude, vale? Sí. No és 100 anys de soledat, per entendre'ns. Però, escolta, sempre té aquella gràcia.
Sí.
Tenga usted la total y absoluta certeza que ya he entendido perfectamente todas las partes del no.
¿Vale?
Aquello de no, no, no. ¿Y qué parte del no no ha entendido? Ya lo he entendido.
Es que es fácil, se me roja Mariano Rajoy.
Gracias, Mayor. Us parla l'home del temps. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què diuen els mapes aquest matí?
Doncs ens parlen d'aquest cel més ennuvolat, de les boires que encara són presents a les comarques del Pla de Lleida, però que tendiran a trencar-se, tendiran a obrir-se en molts casos i per tant, millorarà com a mínim la visibilitat de molts dies de cel força atapeït. I un matí també d'algunes precipitacions en àrees del Pirineu. Passa una petita línia d'inestabilitat que portarà algunes precipitacions a l'Aran, zones altes al Pallars Sobirà, Cota de Neu al voltant dels 2.000 metres d'alçada. Temperatures avui que han pujat pujat les mínimes, hi ha hagut menys indrets amb temperatures per sota dels 0 graus, les màximes quedaran en valors similars als d'ahir. I de cara als propers dies, doncs, dissabte serà un dia variable, però amb bastants núvols, sobretot a la meitat nord del Principat, en principi sense precipitacions, també amb bancs de boira primeres hores del matí. Diumenge serà un dia de sol, però entrenyinat per núvols prims, que es faran més abundants a la tarda, i sembla que la nit de Reis ens porta canvis.
Yep.
Ens portarà precipitacions, ens portarà neu un altre cop pel Pirineu, dilluns amb una cota de neu 1.500, dimarts fins i tot pot baixar encara més avall, i sobretot ens portarà moviment meteorològic. Sembla que la setmana vinent, després de Reis, passaran línies frontals i el temps serà una miqueta més mogut. Per tant, a veure si aquests Reis es porten bé amb nosaltres.
Gràcies, Tomàs Molina. La mobilitat, com la tenim? A Vanessa Carrión, què tal?
Bon dia. Doncs segon dia de talls a l'R2, l'R2 Sud i l'R2 Nord entre les estacions de Sants i Gavà. Es fa transport alternatiu amb autobús amb el punt d'arribada a Palau Reial i el de sortida a la zona, universitària. Sembla que no hi ha altres incidències a la xarxa ferroviària. En canvi, a l'aeroport, l'avió de Vueling cap a Alacant, que hauria de sortir d'aquí 10 minuts, ho farà una hora més tard.
De seguida la tertúlia al matí de Catalunya Ràdio amb el Jaume Clotet, l'Estefania Molina, el Quim Arrufat i la Cristina Sánchez Mirat. Però abans, aquests dies de festes de Nadal, ja sabeu que a aquesta hora ens agrada oferir-vos un conte de Pere Calders, un conte breu. Ricard Ostrell, bon dia.
Bon dia, Frederic. Meteorologia aplicada. Diu així. Fa temps van pagar-me amb un taló sense fons d'un banc de boira. Gràcies a no haver-lo pogut cobrar, he gaudit sempre de clarianes.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Zen 12, la millor resposta.
Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Aquest Nadal teniu una missió molt especial.
Sereu els encarregats d'explicar tot el que passi a la cavalcada de Reis.
No estareu sols.
Us acompanyaran els vostres amics del Super 3. El Titó, l'Aina de Silva, el Random. Que fort.
Èpic.
Nit de Reis amb els Beta. Diumenge a la tarda al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Ara ve Nadal.
Per un 2025 ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el periodista i escriptor Jaume Clotet, la politòloga i periodista Estefania Molina, el politòleg Quim Arrufat i la sociòloga Cristina Sánchez Miret.
I de què hem parlat fins ara, Pol?
Doncs el Jaume ve amb els deures fets. El yep. Jaume, una persona no especialment futbolera, sinó em corregeix, ahir se li va dir al vespre que avui es tractaria tema Olmo, un tema que ningú ha aconseguit entendre tot Catalunya. Ell avui ens explicarà.
Què dius ara, sí?
No.
M'has dit que ho sabies tot.
M'he empapat del tema i vinc preparat.
Sí.
No per fer un 10, però per fer un notable.
Suficient.
No sabia que no eres futbolero, gens.
Soc poc futbolero.
Sí.
M'agrada el Barça com a institució, m'agrada tot el que hi ha al voltant, el que representa, el que simbolitza, evidentment les eleccions, ho segueixo, però els partits, diguem, el que passa dintre del camp de joc m'interessa menys.
Yeah. I des del punt de vista sociològic, tu t'ho mires, Cristina, o no?
A veure, ara no gaire, jo m'he passat la vida des dels 14 anys anant al camp del Barça.
Veus?
Perquè soc sòcia i anava amb el meu pare, però el meu pare sempre deia, nena, que no has vist el gol, no, però m'entusiasmava tot el que passava al voltant.
O sigui, tu ets d'aquelles que mira el no mira la gespa, sinó mira la grada.
Era apassionant, sí. I era diferent dissabte que diumenge, i bueno, no, hi vaig disfrutar molt, sí. En aquest sentit.
Sí. I el seguim encara, el futbol, o no?
Sí, bueno, a veure, com a referència, sí. A mi no m'agrada, però yeah. M'agrada el Barça, i no sé si ja m'agrada o no m'agrada el Barça, però sóc del Barça, yeah. És així.
I l'Estefania, tu des de Madrid, ho segueixes o no?
Aviam, no gaire, he de confessar que jo, pel meu compte, no miro partits, però sí que m'interessa molt i una mica conèixer les casuístiques, la política dins del futbol, això sí que em sembla molt interessant, i si vaig amb amics i miren un partit, doncs el miro i el puc gaudir, però jo no ho faig de motu propi.
Bé, doncs estem pendents de novetats, del que afecti el possible la inscripció o no de Dani Olmo. Ens deien que el club era optimista, però vaja, vam ser els únics que ho són una mica. O sigui, qualsevol novetat l'anirem donant. Dèiem abans que avui parlarem d'aquí uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la consellera Sílvia Paneque, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Hi ha diversos temes sobre la taula i un d'ells l'hem avançat aquí al matí de Catalunya Ràdio des de primera hora amb el Maiol Roger. Què tal, Maiol? Bon dia.
Bon dia de nou.
Que és aquesta reunió que li demanarà el govern de la Generalitat a les principals companyies telefòniques, bàsicament per demanar explicacions i dir què passa, que cada dos per tres, potser cada dos per tres no, però alarmantment sovint, diguem-ne, es queden sense cobertura o es queden sense telecomunicacions, sobretot al Pirineu.
Sí. Sí, ho hem vist aquestes setmanes. El Pirineu es va quedar fa 3 dies sense cobertura. A Gósol, durant l'any 2025, diguem-ne, encara no n'han tingut. Ahir se'ns queixava l'alcalde a Catalunya Ràdio i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va enviar ahir una carta a la qual hem tingut accés al matí de Catalunya Ràdio amb aquella formalitat de convocar una reunió, però una mica dient hem d'abordar aquest problema perquè no pot ser que hi hagi tants problemes de connectivitat, sobretot coincidint en períodes festius o vacacionals, que el que ens deia ahir l'alcalde de Gósol és que és un problema també per, no només pels ciutadans i per l'accés a serveis bàsics, sinó també pels turistes, diguem-ne, i per l'evolució econòmica del Pirineu. Estan convocats els principals proveïdors, Telefònica, Orange i Vodafone, i també els encarregats de l'infraestructura, a part d'entitats municipalistes. Això serà el dimarts, dia 7.
Consellera Sílvia Paneque, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Consellera, de seguida parlem del Pla de Rodalies, que és pel que l'havíem convocada, però sí que li volia preguntar per això que ara m'ha explicat. Aquesta reunió que el govern de la Generalitat, que el conseller Dalmau ha convocat per la setmana que ve amb els responsables de les companyies telefòniques, per aquests talls de subministrament, que jo deia cada dos per tres, això segurament és una mica exagerat, però sí que et trobes amb alcaldes com el de Gósol que et diuen, ostres, és que passa massa sovint.
Sí, efectivament, s'ha convocat doncs, a les principals companyies doncs, per veure quina és la situació, no només veure, sinó sobretot buscar solucions per assegurar aquest servei a tots els municipis, tinguin la dimensió que tinguin i estiguin on estiguin a la geografia catalana.
Es pot sancionar una empresa per un fet així?